Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Aquest divendres es recuperen les classes, les activitats esportives i l'atenció sanitària no urgent després d'un episodi de fort vent que es tanca amb un balanç de milers d'incidències i 7 persones hospitalitzades a tot Catalunya. El telèfon d'emergències ha rebut més de 5.000 trucades i els bombers han fet més de 3.400 sortides, la majoria per arbres caiguts o elements de mobiliari urbà que han volat. El SEM ha atès una 80 de persones i n'hi ha 7 que continuen ingressades, 2 en estat crític i 3 han estat greu. Davant dels dubtes i les crítiques que han aixecat en alguns punts del territori, les restriccions ordenades pel Departament d'Interior, Sergio Delgado, subdirector general de Programes de Protecció Civil, ha assegurat al Catalunya Nit que s'ha fet el que s'havia de fer.
Tancant centres educatius, hem tingut 5.000 serveis. Sense aquestes mesures hem de valorar quin hagués estat el volum d'incidents. La restricció, el tancament de centres educatius, la restricció de mobilitat, no es podia limitar només a les comarques en el que hi ha vist vermell. Necessitàvem que la resta del país, a la resta de Catalunya, hi hagués aquesta rebaixa d'activitat per evitar que hi haguessin més incidents que en un moment determinat no es poguessin atendre i concentrar-nos en la resposta als incidents de vent.
Més notícies d'aquest dijous. Carme Montero.
El govern assegura que les mesures del Bencat no han estat exagerades, com es critica des de part del territori des de l'oposició. Junts i Esquerra volen forçar la compareixença de la consellera d'Interior al Parlament perquè doni explicacions sobre les restriccions a tot Catalunya. Precisament aquest dijous, l'oposició parlamentària ha reprovat a la cambra la consellera Sílvia Paneque, en aquest cas pel caos de Rodalies. Sentim Juan Fernández, del Partit Popular, Dani Cornellà, de la CUP, Esther Capella, d'Esquerra, i Salvador Vergés, de Junts, que carreguen contra els republicans.
Senyora consellera, dimita.
La mala gestió que s'ha fet a nivell comunicatiu.
La realitat és que aquesta crisi els ha superat i hauran d'assumir responsabilitats.
Mentre Oriol Junqueras diu públicament que cal que dimiteixi la consellera Paneque, vostès no gosen posar-ho després per escrit.
Els juristes alerten que la nova llei contra la multireincidència no tindrà repercussions pràctiques fins d'aquí uns anys. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, l'advocat penalista Xavier Muñoz ha remarcat que el text aprovat aquest dijous al Congrés només afectarà els delinqüents quan tinguin condemnes en ferm.
Legalment tindrà efectes a partir dels fets que es cometin demà. Per tant, si els processos judicials duren anys, significa que veurem els efectes d'aquesta reforma penal d'aquí 2, 3, 4 anys. Em permetrà intuir que hi ha mesures de política criminal que no passen per una reforma legal que possiblement tinguin més incidència a partir de demà, que no pas aquesta.
El Parlament de Veneçuela ha ajornat una altra setmana l'aprovació de la llei d'amnistia per als presos polítics del país. El motiu de la suspensió són les diferències entre el chavisme i l'oposició sobre l'article que exigeix que els processats i condemnats es presentin davant la justícia. Abans s'havia aprovat l'amnistia general i plena de tots els polítics afectats des del 1999. El Parlament veneçolà impulsa l'amnistia després que els Estats Units capturessin Nicolás Maduro a principis d'any.
Donald Trump acaba amb la limitació dels gasos d'efecte hivernacle als Estats Units instaurada el 2009 durant el mandat de Barack Obama. Segons el president nord-americà, la mesura aprovada rebaixarà el cost mitjà d'un cotxe nou als Estats Units en gairebé 3.000 dòlars. I Catalunya Ràdio celebrarà aquest divendres el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial que recorrerà tot Catalunya. Des de les 8 del matí fins a la mitjanit, dos equips es desplaçaran en bus pel territori i aniran fent parades on es trobaran amb realitzadors de Catalunya Ràdio i Cat i Catalunya Música.
Un equip estarà format per Ricard Ostrell i Agnès Marquès i farà aturades a Girona, Torelló i Calldetenes. L'altre estarà liderat per Francesc Garriga i Laia Tudel i tindrà parades al Vendrell, Tarragona i Tarragona. Els dos equips es reuniran a Manresa, on hi haurà una gran final de festa. Durant tot el recorregut hi haurà actuacions musicals d'artistes com Mazzoni, Renaldo i Clara o Svetlana, i participaran realitzadors actuals i històrics com Marta Romagosa, Roger Escapa, Neus Bonet i Xavier Grasset.
I als esports, desastre total del Barça al Metropolitano. En el partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei, l'equip blaugrana ha perdut per 4-0 contra l'Atlètic de Madrid en una primera part nefasta on han encaixat els 4 gols. Un Barça que ha marxat molt enfadat per un gol anul·lat després de 7 minuts de revisió del VAR.
En bàsquet, derrota del Barça a casa contra el París 74-85 en partit de l'Eurolliga. Això en un partit on s'ha lesionat Jan Veselý, que amb una lumbàlgia aguda està gairebé descartat per a la Copa.
I els Jocs Olímpics d'hivern, que ara el Castellet ha estat desena a la final de mig tub de snowboard. Aquest divendres competirà Bernat Sallés en 10 quilòmetres d'esquí de fons.
Fins aquí les notícies.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Rebem la poeta Blancallum Vidal, que reimagina el concepte que s'amaga darrere el nom del programa.
Em sembla molt interessant tot el que tingui a veure amb l'altre, amb l'alteritat. I també em fa pensar en els barris altres, els barris perifèrics.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos.
Hi ha retards i cancel·lacions, però no hi ha caos. El govern diu que dilluns...
Regularització extraordinària de centenars de milers d'immigrants. I en la informació internacional, la Unió Europea signa un nou acord...
Tenim algunes afectacions per neu, menys que ahir, però...
La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
He viscut el dijous com un os que hiberna, porticons i finestres tancades, poca claror, per tant, dins de casa, els udols i els cops de vent que feien por en certs moments i que m'han despertat abans d'hora. Com que la recomanació era teletreballeu, he fet cas i he dedicat bona part del matí al migdia a avançar feina, a deixar temes tancats, entrevistes preparades i algunes lectures acabades. I quan l'alerta del mòbil anunciava que ja podíem tornar a una certa normalitat, he decidit que podia mantenir una sortida prevista per la tarda per participar en un podcast d'uns estudiants de periodisme de la Pompeu Fabra, l'Eloi i l'Eduard, que fa uns mesos han iniciat aquest projecte i cada setmana fan un resum de notícies i una entrevista amb alguna persona del seu entorn o del món de la comunicació. Dos joves que, davant algunes veus que posen en dubte que el periodisme tingui sortides per les noves generacions, ells han decidit plantar cara i apostar per crear la seva pròpia iniciativa. Es diu T'ho diem tot i tenen fins i tot un perfil a Instagram on ho pengen tot. Jo he arribat puntual a la cita que m'havien convocat, he trucat a uns baixos pensant que seria el lloc on tenien el suposat estudi, però no. He hagut de pujar a un cinquè pis on m'han rebut els dos futurs periodistes i la família d'un d'ells, pare, mare, germana i fins i tot el gos, perquè com que avui l'activitat estava suspesa, tothom era a casa. De fet, m'han rebut ells perquè era a casa d'un d'ells. I al pis de dalt, una taula, dos ordinadors, tres micròfons de prou qualitat i dos telèfons mòbils han fet la feina d'enregistrar la nostra conversa distesa sobre el present i el futur dels mitjans, el teatre, la literatura i fins i tot hem parlat de cuina i, com no, de la nit dels ignorants. En agraïment, l'Eloi i l'Eduard m'han regalat unes pastetes de te que he agraït profundament i que he portat avui al programa per endolcir aquest dijous gras estrany, que, per cert, jo no he menjat ni botifarra ni coca de llardons avui, i he pensat, doncs mira, així el farem més dolç per l'Aina, per l'Oriol i per una servidora. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Subirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
I passarem per alt el que ha passat fins fa una estona en clau esportiva en aquest país. Això no es comentarà avui. Són les 12 i 11 minuts. Saludem a la primera persona que ens truca avui a la nit dels ignorants, que és en Josep Lluís, del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit. Jo no comentaré, però ha sigut un desastre total, un caos.
A veure, què acabo de dir? Què acabo de dir? No es comenta? Ha sigut, jo, ha sigut
bueno,
un desastre?
No hem pogut estar.
Tot el dia ha sigut un desastre.
La teva ja està molt trist. Estàvem mocadors i fent xerinola de... un desastre que, bueno, que no comentar, si no vols que ho comentin, no ho comentarem més.
No, jo no he vist res. Jo no he vist res. El dia ha sigut estrany.
Mira, feliç dia mundial de la ràdio, Marta Armagosa.
Què?
Jo demà col·laboro, ens va venir a entrevistar a BTV a Boca Ràdio.
Sí.
I surto amb un Tomàs d'Infobarris a les 7 de la
tarda. Molt bé, veus? Per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Perfecte, escolta'm.
Sí, mira. I demà serà un dia per Catalunya Ràdio, que ho celebreu a lo gran.
Sí, farem quilòmetres i dormirem poc. Endavant.
Acabeu a Manresa i a les tantes, no?
Acabem, sí, a Manresa. Però diguéssim que a mi em toquen a Tarragona. Jo seré a Tarragona.
Unitats mòbils i cotxes i bueno, el vent no ens respectarà, crec, ja.
Sí, ja està.
Demà hi haurà fallat vent, però ja no hi haurà...
No, ja ha passat el vent. Tots tranquils.
Demà serà un dia molt maco, ja ho veuràs.
Espero que sí, home, i tant que sí.
Va, jo tinc tres preguntes, habitualment tinc. Mm-hmm. La primera és els beneficis de la xocolata en la salut humana.
Molt bé.
Jo sé que la xocolata té dopamina, que és molt bona pel cervell, per la memòria, inclús diuen...
A veure
les propietats de la xocolata.
Molt bé.
La següent és, en cas de naufragi, vas en un vaixell... No dic el Titanic, dic un vaixell i naufragues i et salves. Si arribes a una illa deserta i no hi ha manera de sobreviure perquè no hi ha aliments ni cap recurs per sobreviure, què seria el més útil que podies dur en aquesta... Si et pogués endur algú que et servís per aguantar o sobreviure uns quants dies...
A una illa deserta, molt bé.
El kit bàsic del nàufrag.
Molt bé, d'acord. Kit bàsic del nàufrag. I la tercera?
Sí, kit pràctic del nàufrag. I la següent és de la moda o pentinat de les rastes.
Sí.
Del jamaican. Bueno, jo dic que és dels jamaicans, però d'on ve originària? De Jamaica o d'algun altre lloc. Hi ha molta gent que es fa rastes De fet, a moltíssimes peluqueries s'han rastat.
Sí, i tant, i tant. Molt bé,
pues
doncs les tres preguntes
Marta,
fetes. Que vagi
Marta
molt bé.
Domagosa,
igualment. Adéu-siau, bona nit. A més de trucar al 932017474, com sabeu, teniu el WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. Doncs bé, avui tenim una novetat, que és un missatge d'uns companys d'aquesta mateixa casa, d'una altra planta i d'un altre canal i d'un altre programa, però són la Mar de Xerits, i ens han deixat aquest missatge la Gala i l'Eudal del programa Love Dicat.
Hola Marta, som la Gala.
I l'Eudal.
I som fidels oients de la nit dels ignorants.
I avui a redacció ens ha sortit un dubte, perquè avui és dijous gras, nosaltres hem menjat botifarra d'ou.
I hem pensat que no sabíem d'on venia l'origen de començar a menjar botifarra d'ou, les truites que es mengen sempre per dijous llarder, que és com
Exacte.
Li dic jo. Bueno.
A veure si algun ignorant ens pot donar resposta. Bona nit.
Bona nit.
Doncs mira, Gala i Eudal, heu trucat al programa ideal perquè us contestin això, perquè estic convençudíssima que avui mateix podem resoldre aquesta qüestió i us poden satisfer aquesta ignorància en aquest punt concret, que trobo molt bé que heu preguntat. Que, per cert, està bé que heu menjat botifarra i em sembla que Llardons t'ho heu dit, i aquí això no ha arribat, eh? Jo he vist avui uns vídeos, per cert, a la casa, d'Instagram de Catalunya Ràdio. Can Garriga, ja li diré demà, ja. Can Garriga anava repartint coques per tots els programes amb tots els realitzadors i he pensat, a veure si quan arribem nosaltres ens trobem una coca per la nit dels ignorants. I no hi ha coca. Hi han les restes d'una safateta de cartró on hi havia hagut una coca. Però aquí a Garriga no ha arribat ni un bri de coca. Potser se l'ha endut el vent, vés a saber. Vaja, demà, com que ens veurem a Tarragona, ja parlarem, Garriga, ja parlarem. Va, un altre missatge que ens heu deixat al WhatsApp del programa, l'Àngels, des de Lleida.
Mira, una curiositat. Com és que els jugadors de golf només porten un guà? No ho sé, no ho acabo d'entendre.
Mira, ni m'hi havia fixat jo, que només portaven un guant els jugadors. Doncs a veure si algú sap respondre a aquesta pregunta de l'Àngels. Després, com que veníem d'aquest dijous, que era el dia de la botifarra, que s'havia de menjar botifarra i tot això, doncs mira, la Maria Rosa, des de Sant Cugat, crec que ens recita una oda a la botifarra.
Hola, bona nit, ignorants, els uns i altre cantó del receptor. Mira, avui, com que és dijous gras, voldria parlar de la botifarra. No d'aquella botifarra tan nostrada que ens agrada molt fer els catalans. Bé, potser no ens agrada, però moltes vegades l'hauria. Ens ven ganes de fer-la, que és flexionant un braç i posant la maneta de l'altre sobre, oi? D'aquestes, escolta'm, si féssim totes les que hauríem de fer, acabaríem amb tendinitis. No. És una altra botifarra, la que vull fer jo l'Oda. I diu, és el garrí a can nostre, el rei dels animalons. Doncs tot en ell s'aprofita, del morret fins als garrons. En aquestes dates que estem de disbauxa i tan festives, unes bones botifarres en seran segur les dives. Aquí, la mestressa de casa ho té ben bé coll avall, i en qüestió de botifarra no en sap fer d'escarafalls. Sigui blanca, negra, crua, groguenca, prima o gruixuda, mentre tingui qualitat, mai la dona catalana l'haurà pas discriminat. És més, o una se li acudí afegir-hi un parell d'ous per més el producte fruir i donar-hi un sabor nou. Doncs agraïm-ho a la inventora, i ara que ve dijous gras, tant vostès, senyor o senyora, donin-li un bon repàs.
Moltes gràcies, Maria Rosa, com sempre oportuna amb aquests poemes que recites. I avui, escolta'm, ja que havíem d'haver menjat botifarra i no hem fet, com a mínim hem escoltat una oda a la botifarra. Ara són les 12:18. I ara, a la nit dels ignorants, volem parlar de medicina, però també de gastronomia. Les dues coses alhora. Potser molts de vosaltres pensareu en algú del vostre entorn, aquí aquesta conversa que tindrem ara, els pugui ajudar. La persona que ens acompanya a l'estudi és metgessa. És una prestigiosa neuròloga amb 40 anys d'experiència, però la seva última publicació és un llibre de receptes de cuina. I us voldria llegir com comença, de fet, el pròleg d'aquest llibre. Diu: el dia que la meva filla va saber que el seu avi, que tenia Parkinson, no sentia ni l'olor ni el gust dels aliments, es va posar a plorar. Ella, com el seu avi, és un sibarita, i això li va semblar més rellevant que els tremolors de la mà que tenia. Per tant, la neuròloga que ens acompanya avui sap perfectament per què ho ha investigat a fons i ho ha tractat i ho ha viscut també a la seva família, que les persones que tenen Parkinson sovint perden l'olfacte i el gust i, a més, poden tenir disfàgia, que vol dir dificultats en la deglució, dificultat per mastegar i empassar-se el menjar de manera segura, amb el risc que els aliments vagin als bronquis o als pulmons. Avui ens acompanya a la nit dels ignorants la neuròloga especialista en Parkinson del Centre Mèdic Tecnon, Àngels Vallès, que és també la coautora d'aquest llibre, Que menjar sigui un plaer, 136 receptes exquisides per afectats de disfàgia. Doctora Àngels Vallès, bona nit, benvinguda.
Hola, bona nit.
A veure, d'entrada se m'acut, tenint el llibre a les mans, que hi ha l'edició en català i l'edició en castellà, com i per què una neuròloga decideix escriure un llibre de receptes?
Ens feia moltíssima pena quan vèiem els pacients amb disfàgia, que n'hi ha moltíssims dintre la malaltia de Parkinson, que estaven condemnats a menjar papilles. Llavors, amb mi treballava una meva cunyada, la Lluís Aran, que és coautora del llibre, que és psicòloga de professió, havia estat la coordinadora de la unitat de Parkinson, i a part és una cuinera extraordinària. Nosaltres, a més, tenim un equip multidisciplinari en el qual, doncs, comptem amb prestigioses logopedes que van permetre que poguéssim anar elaborant una sèrie de receptes exquisides que estaven adaptades a les persones que tenien aquestes dificultats de deglució, no?
Clar, he llegit aquest petit fragment inicial que s'entén perfectament, no? No sé si a l'hora d'escriure també va fer-ho més pensant en l'avi de la seva filla, perquè de pacients amb aquest problema en deu tenir i n'ha tingut molts, probablement, en la seva carrera, no?
Sí. De fet, sí que és veritat. Vaig pensar en el meu sogre, com vàrem tenir aquesta iniciativa, però també, com et dic, que pacients amb disfàgia, doncs en veiem cada dia. I se'ns va anar ocorrent aquesta idea, vàrem començar a fer receptes, que primer les anàvem donant amb entregues, i al final, quan en vàrem tenir una bona col·lecció, doncs vàrem decidir recollir-les amb el llibre aquest.
Perquè tothom ho entengui, perquè la gent que li passa probablement sap què vol dir, però la gent que no li passa ni té ningú al seu entorn, potser no ho acaba d'entendre. Tenir disfàgia exactament què vol dir? Que la musculatura del coll, de la boca, s'ha deteriorat, que les neurones fan que això no... Què és el que falla pel qual tu tens disfàgia?
Diguem que la disfàgia és una dificultat per menjar, per empassar aliments. Llavors, hem de tenir en compte que hi ha moltíssims tipus de disfàgia. La dificultat per menjar pot començar amb que no podem agafar una cullera ni posar-la adequadament a la boca. Pot seguir amb que els aliments que ens hem posat a la boca no els sabem moure apropiadament al llarg de tot el trajecte fins que arribin a l'esòfag. I després pot haver-hi una dificultat efectivament provocada per una disfunció en la motilitat d'aquesta musculatura bucofaringe degut al Parkinson, i per tant, doncs, hi ha penetració dels aliments o dels líquids en comptes d'anar per la via de l'esòfag, passin a tràquea o a pulmons.
Clar, aquest és el perill, no?, principal, perquè això pot ser molt fumut, diguéssim.
Sí, realment, doncs, hi ha un percentatge elevat de persones amb Parkinson que moren degut a un ennuegament, degut a un problema de disfàgia, i és que hi ha un problema important amb tot això, i és que les persones amb Parkinson tenen una baixa consciència a vegades dels seus trastorns, i moltes vegades hi ha una poca consciència de que tinguin aquest problema, i simplement, doncs, has d'interrogar i veure si és que es tosseguen fàcilment quan beuen o quan mengen, o altres signes indirectes que ens poden donar una pista, però moltes vegades pot sobrevenir aquest problema sense tenir-ne massa consciència, ni l'afectat ni el seu familiar.
Ni el familiar, eh? Pot ser que no te n'adonis que algú teu o tu mateix tens aquest problema, sí. A no ser que un dia t'ennueguis moltíssim, però clar, també et pots pensar que m'he ennuegat un dia, que això ens passa a tots alguna vegada a la vida, no? I no, sí, li dones importància.
Exactament, és això. És degut a aquesta baixa consciència, i llavors també hi ha un altre problema. Molts d'ells tenen també una disminució del reflexe de la tos, amb la qual poden tenir penetracions a pulmons a vegades, vull dir, sense massa conseqüència.
No, no tens la tos que t'ho fa treure.
I de fet hi ha estudis que demostren que el problema de disfàgia en fases inicials del Parkinson ja es poden veure. Però de fet, voldria remarcar que aquest llibre serveix per... Hi ha moltes malalties que poden cursar amb disfàgia, eh? No solament és per la malaltia de Parkinson, que de fet és una de les malalties neurològiques que més tractem en el nostre centre de sinapsi, de Centre Mèdic Tecnon, sinó amb qualsevol altra malaltia que pugui donar aquestes dificultats per empassar, doncs pot ser interessant conèixer aquest llibre.
Quines altres malalties, així que siguin conegudes, poden comportar aquesta disfàgia?
Sí, qualsevol malaltia que dongui, com deies tu, una alteració en la gestió neuromuscular de les estructures bucofaringes. Podem parlar de l'ELA, podem parlar d'un ictus, podem parlar d'un tumor cerebral o d'un vessament o d'altres malalties que afectin el cervell i que puguin doncs, donar una disfunció d'aquestes estructures.
I sempre va associat... És a dir, tots els malalts de Parkinson acaben tenint disfàgia?
Al 100% diríem que no. Però un cert grau de disfàgia, si ho miréssim acuradament, probablement la tindrien. Per tant, no està de més que les persones se n'assabentin i tinguin consciència una mica de què significa aquest trastorn i de com es pot prevenir i com es pot pal·liar.
Clar, aquest llibre és, que menjar sigui un plaer, no? Aquestes 136 receptes que probablement gent que no té aquest problema les podria fer i se les menjaria i serien boníssimes,
evidentment,
no? Seria...
Això és la gràcia, és que es pot fer dintre de la família, no? Podem fer una cosa que sigui...
Que tothom pugui menjar
el mateix.
Que tothom
pugui menjar i que no sigui una papilla.
Clar. Et dic, abans deies que tots els malalts de Parkinson, pregunto, tothom acaba perdent també el gust i l'olfacte?
Al 100%, en qualsevol malaltia, medicina pràcticament no existeix, però sí que és molt freqüent que hi hagi una pèrdua d'olfacte i de gust, i moltes vegades aquests fenòmens sobrevenen inclús anys abans de que es presentin els primers símptomes motors.
Clar, i aleshores em pregunto, si tu no tens ni olfacte ni gust, i a més no pots empassar,
sí,
com incentives... les ganes de menjar, perquè
aquí està la gràcia,
pots perdre...
amb la imatge. Amb la imatge i amb la textura. És a dir,
amb la textura.
Si fas una imatge amb uns colors atractius, vius, t'esmerces amb una bona decoració i la textura és agradable al paladar, pots d'alguna manera suplir aquesta manca de plaer que suposa el tenir olfacte i gust.
Hem parlat de malalties que poden provocar això, però pregunto, posem pel cas algú que ens escolta que és més jove i que per un xoc posttraumàtic, per qualsevol tema mental, fins i tot, va tenir un episodi de no podem passar. Això està inclòs en el mateix paquet? Passa exactament, té els mateixos símptomes?
Sí, sí, però la conseqüència final seria la mateixa.
Però aquest té solució, si és un xoc.
Exacte, si és un xoc, doncs pot tenir una resolució espontània un cop es vagi superant aquest xoc.
I pots... La gent que li ha pogut passar després o pot tornar a menjar normal o sempre queda?
No, crec que en aquest cas doncs, hi ha una recuperació atintegrum en principi.
Sí.
Sí.
Hi ha alguna relació entre la disfàgia i casos de, per exemple, de trastorns alimentaris com anorèxia bulímia?
Jo crec que no.
No.
El que passa que sí que és veritat que algunes vegades persones amb trastorns alimentaris poden tenir... des del punt de vista psicològic dificultats en empassar que estaria més relacionat amb un problema psicosomàtic que no pas amb un problema a nivell de disfunció motora d'aquesta musculatura. Seria des d'un altre vessant.
Podem comentar alguna recepta?
Sí, tant.
Perquè, no sé, la que t'agradi més, la que consideris que pot menjar la gent que té aquest problema, però també tot l'entorn familiar que diu, doncs avui farem això per sopar, avui farem això per dinar, i tots menjarem el mateix.
Sí, potser comentar una mica que totes les persones que tenen aquest problema de disfàgia els hi fem fer una sèrie de proves. Una d'elles es diu videofluoroscòpia. La videofluoroscòpia consisteix en passar líquids amb diferents textures. Comencem amb una textura espessa, com pot ser la textura púding, després podem seguir amb textura mel, amb textura nèctar, no? I llavors, a través d'una videoradiologia, podem veure si hi ha penetracions i amb quina textura. Uh-huh. Amb la qual pot ser que hi hagi penetracions a bronquis amb una textura més espessa o menys. Llavors, cal remarcar que en totes aquestes receptes posem quina textura tenen.
I per, tant, el púding, no?
Exacte. Sí. Per tant, cada persona que ja té un diagnòstic i sap que ha de menjar amb textura púding, doncs sap quina recepta es pot fer. Per exemple, una que trobo molt atractiva és el flam de pèsols i tòfones.
Carai, esclar, això així, dius, sembla un gran
clar,
plat,
dius,
no?
Això comprat amb una papilla no està malament, no? I és fàcil de fer. Es fan pèsols, llet, ous i oli de tòfona, no? No sé si cal explicar tota la...
No, perquè la gent ja pot anar a buscar el llibre.
Ja pot buscar el llibre, però vull dir...
Que són receptes atractives.
Realment atractives, o una crema d'albocat i carbassó.
Clar.
Per exemple, no?
Exacte. També boníssima, no? Crema d'albocat i carbassó. Però, clar, has de saber si tu algun d'aquests productes no el toleres bé perquè et pot anar a bronquis, no? Entenc?
Sí, però com que ja et diuen prova. Com ho has de triturar, llavors ja, amb la trituració que es recomana amb la recepta, ja obtens la textura que és adequada per tu.
I sempre ha de ser una textura, és a dir, un plat que tingui més d'una textura, suposo que tampoc no va bé.
Això és fatal.
Fatal.
És a dir, una persona que té dificultats en la seguretat de la deglució, el primer que ha de fer és evitar barrejar més d'una textura. Per exemple, una síndria és fatal. Perquè,
una síndria és fatal?
Sí, perquè té diferents textures, té el líquid...
Clar.
Té el que seria la carn de la síndria, o un enciam o una escarola, el meló, o posar en una crema unes virutes de ben fregidetes de pernil o de bacon. Doncs barrejar aquestes dues textures no va gens bé per la seguretat de la deglució. Mm-hmm. En el llibre també s'explica això. Sí.
Quan fem aquestes cremes... Amb un mini pimer
sí.
N'hi ha prou o necessitem un aparell una mica més sofisticat?
No, amb un mini pimer n'hi ha prou, eh?
Sí?
Tot i que si tens suposo, un aparell d'uns robots aquests de cuina més sofisticats, segur que encara és millor.
Perquè queda més fi.
Exacte.
No has de passar pel colador xinès i allò tens tres vegades més feina. Perquè no quedi, perquè hi ha... Clar,
sí, sí.
El carbassó, a vegades, amb la carbassa ja ni m'hi poso, perquè és molt, però el carbassó, a vegades, segons com és, si és més vell o més, no sé com és, però deixa com una mica de... pèl, que en aquest cas, no? És bàsic.
S'hauria de passar per un xinès, perquè realment la textura, com diem, ha de ser homogènia. I això és important. Per exemple, amb els espàrrecs, se m'està ocorreguent que tenen aquesta fibra, doncs això s'hauria de vigilar.
També.
Sí.
En els consells que doneu, també ens ha sorprès que per facilitar el fet de veure líquids, dieu que no s'ha de tirar el cap cap amunt, sinó inclinar el cap
cap avall.
Cap endavant, que dius, qualsevol que es pren una pastilla, et poses la pastilla a la boca
i fas
un cop cap amunt, que a vegades no entra. Que
sí,
a vegades
sí.
Dius, ara ho has de fer tres vegades.
Sí.
Per què això? Què vol dir cap avall?
Bueno, pots provar-ho ara mateix. Prova d'empassar així. Tira el cap enrere, em passa, em passeu tots.
Costa més.
Passa endavant.
Que si faig així.
I que si fas així, ho podem provar-ho tots a casa. I veurem que
si
obrim, posem...
Ara vaig a veure aigua i tot per provar-ho.
Per provar-ho.
Mm-hmm. Clar, si tires el cap cap endavant, entra millor que si tires el cap cap enrere, que jo...
Que estàs d'alguna manera ofegant el conducte.
Doncs ho hem fet fatal fins ara, perquè les pastilles sempre te les prens...
Clac, cap enrere.
I a vegades és veritat que hi ha un moment, un dia, que dius, avui no, i ho intentes tres vegades, i a vegades te les detreves, dius, per què no pas? Per què no hi ha manera que avui entri això? No ho saps, no? Perquè aquella musculatura decideix que avui no entra.
No, sí. És simplement que la postura que adoptes tirant el cap enrere, doncs oprimeix una mica el forat.
Mm-hmm. Les persones amb disfàgia, els líquids, veure líquids, sempre cal espessir-los?
Dependrà una mica si hem fet aquesta prova que dèiem, la videofluoroscòpia, si sabem que té aquestes dificultats. Depenent de la malaltia neurològica que sigui, tenen més problema amb els sòlids i depenent de la que tinguin, en tenen més amb els líquids. En el cas de la malaltia de Parkinson, és més freqüent disfàgia pels líquids.
Pels líquids.
Pels líquids. Per tant, Si ja sabem que aquesta persona evita la penetració amb una consistència nèctar, doncs existeixen a les farmàcies productes que ajuden a espessir qualsevol dels líquids fins a la textura que sigui adequada per cada una de les persones.
Per tant, en lloc de veure una aigua clara, veurem un líquid més espès.
Una mica més espès.
Que tindrà farà el mateix en el nostre cos, però no serà líquid, per tant...
Hi ha persones que els hi pot donar una mica de mal rotllo, aquest tipus de líquids.
Sí, llavors, és com una gelatina, una
exacte,
mica.
Eh? Llavors, el que recomanem és fer una mica de trampetes. Per exemple, si poses una mica de suc de llimona o hi poses un edulcorant, pots tenir una mica la sensació que menja, ai, que estàs bevent un nèctar.
Sí, sí, sí.
I que no és tan desagradable. Mm. El que passa que moltes vegades no és necessari un gran espessiment de líquid, sinó simplement trencant una mica, doncs, la claretat de l'aigua és suficient.
N'hi ha prou. Hi ha coberts o gots per menjar les persones que tenen disfàgia, específics?
Sí, sí, hi ha alguns gots específics, sí, que ajuden depenent del tipus d'alteració que tinguin per empassar. Com dèiem al principi, a vegades hi ha una dificultat, doncs, per veure i per saber manipular els líquids i els bolus alimentaris dins de la boca. Clar. I hi ha formes específiques que et poden ajudar. Mm.
Entenc que en aquest cas, si no hi ha gust ni olfacte, no, i tens un plat que t'atrau, tu vols menjar allò, però a vegades quan un té molta gana, allò, tres cullerades i ha acabat, va ràpid. Suposo que en aquest cas, amb aquests problemes, el fet de tenir una bona postura davant a la taula, si és que pots seure a la taula, si és que pots seure en una cadira i menjar a la taula,
sí,
i menjar de manera lenta, això ajuda?
Sí, això ajuda. Això ajuda i també moltes vegades, quan hi ha una gesta impulsiva, com apuntaves una mica abans, que a vegades hi és amb les persones amb Parkinson, doncs fem estratègies perquè mengin més a poc, com pot ser, per exemple, que utilitzin una cullera més petita. O que cada vegada que fan una cullerada i se la posen a la boca, els hi fem deixar la cullera al costat del plat i després tornar a l'agafar. Hi ha tota una sèrie d'estratègies que també es comenten en el llibre i que a la consulta amb un professional, que són els logopedes, els que se n'encarreguen d'aquest tipus de trastorns, doncs poden ajudar moltíssim.
Fins a quin punt una dieta adequada pels malalts, en aquest cas els afectats de Parkinson, pot millorar la seva qualitat de vida? Per tant, si encerten quin tipus de crema amb el que toleren bé i que, per tant, això implicarà que poden tenir més autonomia durant més temps, probablement, i que, per tant, se sentin millor davant de la seva rutina diària.
Sí, jo penso que sí. Que això pot ajudar que els pacients tinguin més autonomia i, sobretot, que se sentin més integrats dintre d'una societat, perquè podran fer menges que podran compartir amb la família d'una manera més natural i potser se sentiran menys exclosos i menys com un bitxo raro, no?
Totalment. Hi ha moltes receptes. Aquest llibre el podeu trobar, que menjar sigui un plaer. Hi ha consells que ens serveix a tothom, eh? A la mousse de maduixes diu, i poseu que les fulles verdes de les maduixes s'han de treure després de rentar-les perquè conservi millor l'olor i el gust, que això doncs està bé per tothom i probablement la gent no ho sap. Després hi ha una recepta que ens ha semblat una descoberta, cava sòlid d'Agustí Torelló Mata, que o sigui, ja...
Sí.
Dius, el comentari que hi poseu, és una opció per brindar les festes, o els aniversaris, o quan sigui. Diu, no es tracta que es begui tota l'ampolla, és per matar el cuquet. Això del cava sòlid, en què consisteix?
Bueno, és un cava espessat, que té un espessant, i que, per tant, doncs, pot ser apte per moltes persones que tinguin disfàgia i poden gaudir, doncs, també d'aquesta beguda.
Molt bé. I després, també hem fixat que hi ha moltes receptes on hi ha nata líquida.
Sí.
Va bé per fer totes aquestes cremes? Clar, que si algú té intolerància, ja està. Ja.
Sí, esclar, això s'ha d'anar adaptant. És possible que una persona tingui intolerància o als greixos, o als làctics, o la lactosa, i llavors en aquest cas s'hauria d'adaptar. Però, esclar, la nata és un element que ens ajuda a cohesionar aquestes mescles i, per tant, a fer-les molt més homogènies.
La doctora Àngels Vallès, que fa 40 anys que es dedica a això, No sé si li puc et puc demanar, de vostè, de tu, ja no sé com parlo, la incidència del Parkinson en aquests moments, es troben més casos a la consulta? Menys, va en augment, va en detriment?
Sí, els casos de Parkinson van en augment, però d'alguna manera s'està atribuint a que hi ha un augment de l'esperança de vida, i com que és una malaltia lligada a l'edat, doncs en principi es pensa que és degut a això. La malaltia de Parkinson afecta un 1% de les persones majors de 55 anys i va augmentant un 1% cada dècada, aproximadament. Per tant, si tots arribéssim als 150 anys, probablement hi hauria un altíssim percentatge de persones afectades de Parkinson. Per tant, a mesura que l'esperança de vida de la nostra població va creixent, va augmentant, hi ha més casos de Parkinson i també hi ha més cura i hi ha més persones doncs, que a vegades doncs, podien passar sense ser diagnosticats que ara tenen el diagnòstic.
Perquè era de seguida que veiem alguna cosa, de seguida això sí que ho tenim, anem al metge.
Exacte.
I comprovem...
Bueno, depenent d'on i com, i si estem parlant d'una zona més apartada, més rural, o una zona més urbana, hi ha diferents comportaments en aquest sentit, però sí que ha canviat una mica el fet d'acudir al metge quan tenim alguna cosa que no va bé.
I acabo amb... Alguna altra malaltia neurodegenerativa, val a dir que aquest any que ve, no, aquest any que ve, no, a finals d'any, vaja, aquest 2026, sí. la marató està dedicada a les malalties sí. neurodegeneratives. Alguna malaltia o alguna demència que també, pel que sigui, perquè tenim molta més gent que arriba als 100 anys i que supera els 100 anys, o perquè per estils de vida això passa, alguna altra malaltia que preocupi?
Bé, la malaltia d'Alzheimer inclús és més freqüent que la malaltia de Parkinson. La malaltia de Parkinson seria la segona en prevalència dintre de les malalties neurodegeneratives i és una malaltia doncs, que realment preocupa per aquest motiu que dius, perquè l'augment de l'esperança de vida fa que hi hagin moltes més persones que pateixin aquesta afecció.
Doncs és la neuròloga especialista en Parkinson del Centre Mèdic Tecnon, Àngels Vallès, i coautora d'aquest llibre, Que menjar sigui un plaer, 136 receptes exquisides per afectats de disfàgia amb copa de cava inclosa. Moltíssimes gràcies, doctora.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Bona nit.
Tot és una llar de foc, s'ofega i s'apaga si hi poses massa troncs. Però si deixes espai i una miqueta d'aire, tot s'anima i ja no es mor. Estols d'ocells ballant en coreografia sobre el cel de l'Empordà. I mentrestant, jo aquí buscant una persona amoblada per entrar-hi a viure ja. Es veu que han descobert que el trosset de cervell que s'utilitza quan tens por és també el de cantar. Qui canta els mals espanta. Era certa la cançó. Diuen que sempre és millor on te'n recordes que on t'imagines. Però no estic d'acord, perquè hi ha coses que només poden imaginar-se i m'agrada. Se m'han anat de les mans.
Doncs després d'haver après unes quantes coses sobre la disfàgia i d'altres que ens poden fer servei a tots, hem arribat a 2 minuts perquè siguin 3:15 de la matinada. Petita pausa, tornem de seguida.
Crec que estem preparats.
Ai, Paco.
Vols compartir aquest supershow cap de setmana de Sant Valentí de l'11 i poder guanyar fins a 300.000 euros al comptat i 5.000 al mes durant 20 anys?
I entrar junts a la web cuponespecial.es i aconseguir centenars de fantàstiques targetes regal per compartir experiències?
Òbviament.
Esclar que sí, Paco. Esclar que sí.
Supershow cap de setmana de Sant Valentí de l'11. Amor per estona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Tarragona és molt més que història i la seva gent. Tarragona és llum, és gastronomia i és fer el tomb pels seus mercats. El Mercat Central, una privilegiada joia modernista, i el Mercat de Torreforta, un mercat familiar i ple d'història, s'afegeixen a 10 mercadets ambulants carregats de vida, proximitat i molta confiança. Cada dia de la setmana, assaboreix els mercats de Tarragona.
Toni Soler, Valeria Vegas i la Carme. A qui li han fet el primer trasplantament de cara de donant d'eutanàsia? Col·lapse, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Continuem aquí en directe a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 932017474. Saludem l'Adelaida des de Tarragona. Bona nit.
Bona nit, Marta. Que la sento una miqueta lluny, no sé si és que se pot solucionar o no.
Nosaltres la sentim bé, no pateixi. Digui.
Bueno, jo volia sobre aquesta qüestió de que jo estic parlant amb una companya i jo li dic, escolta'm, no me diguis que si t'entenc. Me dius, tonta, m'has de dir, tu has de dir que m'explico amb una persona que està dialogant, llavors no vaig de dir que m'entens quan expliques alguna cosa. Pues jo li dic que m'explico, bé o què? Ai, jo tinc la meva filla que és catedràtica i sempre me diu, mama, que m'entens, Pues jo no ho sé, ja ho tinc d'una altra manera entès, això. I ara, per curiositat, li vaig a trucar a la nit dels llunes, que jo sóc escoltant-vos sempre,
sí,
a veure si algú de sap de llengües i a la televisió a vegades corregeixen quan parlen, si parlen bé o malament. A veure si és correcte dir, quan estàs parlant amb algú, m'explico, o dir, que m'entens? Senzillament això.
No
sé si m'he explicat.
Sí, que ho fa servir, i si és correcte, el que m'explico o que m'entens mentre tens una conversa.
Sí, bé, sí. Sempre m'han dit que l'altra persona li dius d'una manera intonta.
No, és una manera informal de parlar, de com volem dir, has entès, no?, el que t'estic dient. Sí, m'explico, que m'entens. Sí, home, sí, ja l'entenc. A veure què ens diu l'Adelaida. Sí.
Si el millor és correcte, és millor dir m'explico o m'entens.
D'acord. Deixem aquí pregunta, a veure què ens diuen. Sí,
a veure, moltes gràcies.
Gràcies, Adelaida, una abraçada.
Igualment, Marta.
Adéu, bona nit.
Adéu.
En Joan des de Vallcarca, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. A veure, l'Àngels Vallès, no has dit?
Sí, la doctora, sí.
I el llibre com se diu?
El llibre es diu Que menjar sigui un plaer. 136 receptes exquisides per afectats de disfàgia.
Aquest llibre s'està venent actualment, esclar.
Sí, perquè ha vingut per explicar-lo, sí, entre altres coses. Ja. Sí.
Vale, doncs ens ho tindrem que comprar perquè jo tinc Parkinson, jo prenc 4... És que jo m'hagués agradat que ara hagués fet que se li haguessin pogut fer preguntes a la doctora.
Ja.
Clar, perquè, jo prenc unes pastilles que es diuen, que segurament que el doctor Duart, com va sentir, ja tot això ho sap, Sinemet, que em prenc 4 cada dia, esmorzar, dinar, berenar i sopar, que són pel Parkinson. També tinc una altra cosa que es diu amiloïdosis, i això em fa que he perdut l'olfat. Prenc l'olfat, a veure, si el que oloro és fort, potent, com ara per ser bitxo cap a Perú, o gasolina, això,
sí,
encara sento algo, però el que és el paladar el tinc completament mort. Tant més menjar una cosa com una altra. No,
sí,
l'ha pogut de res.
Per això explicava la doctora de fer aquests plats vistosos.
La disfàcia, sí, aquesta, sí, ja ho sabia, ja m'ho havien dit a Sant Pau. Que en principi que pensava que era de tants aliments, i es veu que en pari pot tenir algo que veure la sang que em surt del nas, que se'm posa al coll.
Probablement, clar. pot ser que estigui relacionat.
Tot va lligat.
Al final, tot el cos som una màquina perfecta i quan se'n va d'una banda, doncs acaba afectant una altra
perfecte,
cosa.
Perfecte.
No, en principi som una màquina perfecta, però després les coses es van complicant i van afectant diferents òrgans. Si és
jo, així. Marta, el que tinc clar és el cap. Massa clar, m'entens?
Massa, no, això no ho diguis, Joan.
No ho dic mai, però bueno, és que, és clar, el cap el tinc com un nen de 18 anys, m'entens?
Doncs...
Estic alegre i estic... I
això és molt important, Joan, és que hi ha molta gent que arriba molt gran i que no sap on és.
Ja,
això...
molt gran, anem per... a sentir 81, tu.
Per això et dic que hi ha gent que arriba molt més gran però que no hi és, i llavors això, per mi, quan no hi ets de cap, és molt trist, per la persona i per la gent que hi ha a l'entorn.
No, jo firmaria mateix ara un paper que em quedi com si saps allò de virgencita.
Sí, que me queda com estoy.
Que m'ho estoy, no
sí,
sé.
Sí, sí.
I encara em puc dutxar i em puc vestir.
Per això que... Però si vols, si vols alguna pregunta específica, ens la dius i nosaltres li fem a la doctora, no pateixis.
Però a veure si una persona amb amiloïdosis...
Sí.
I, bueno, esclar, és que és una sèrie de coses i el canal lumbar també, una estenosis de canal lumbar... El que em fa anar inclinat, geperut, diguem-ho, és que a mi la vida m'ha canviat en 3 anys. Però tampoc em vull fer el paper del malalt, m'entens? Perquè és que no m'agrada.
No, ja ho entenc.
M'entens? No m'agrada. El que estic fent ara no m'agrada. Però, bueno, què hi farem? I és que ha estat el sentir-la amb ella i dic, ostres, tu, si ara jo pogués parlar amb aquesta doctora, m'entens?
Doncs si vols que li demanem alguna cosa, ens ho dius i li demanem, Joan. D'acord?
Bueno, a veure si l'estenosis té alguna cosa a veure... I, perquè, esclar,
i la amiloïdosis.
He perdut completament el paladar, completament.
Encara sí, però això sí que ho ha dit, que és pel Parkinson, eh? Això és el que deia.
Com, perdó?
Que la doctora sí que deia que això ho té el Parkinson.
Sí, no, ja.
Que és el que et queda sense gust.
Però mira que fa temps i temps que prenc les 4 pastilles aquestes de Sinemet, I jo no sé si no serveixen per res o què. A mi em porten a Sant Pau, m'entens?
Clar, ell és de la Tecnon, sí.
En fi, què hi farem? Sí, home, si li vols dir i em diu alguna cosa, doncs jo encantat de la vida.
Vale, però és l'amiloïdosis el que deies, eh?
Amiloïdosis, sí, jo tinc amiloïdosis.
Si això té a veure amb... La pregunta concreta seria si aquesta amiloïdosis...
Pot afectar...
El tema
pot afectar la pèrdua de paladar, diguem.
Sí. Vale. D'acord. Perfecte, vale. Doncs li fem, Joan, gràcies.
És un quadre clínic una mica complicat.
Una mica complicat, sí.
Són diverses coses.
Sí, mateix, clar. Però bueno, per preguntar...
Això,
que
del no paladar, això del paladar fa uns 4 o 5 mesos, que l'he perdut. Però completament.
Però i el Parkinson t'ha anat a més?
Ui, tant.
Doncs és el que deia la doctora.
Si menjo sopes, la cullera arriba buida a la boca. Ja les prenc amb una canya.
Ja.
Només et dic això, ja.
Sí.
I el cafè llet també, perquè si no puc aguantar el got.
Clar.
En fi, què hi farem?
Joan, li fem la consulta, però pel que jo per la conversa, perquè em diu no passa sempre, però habitualment els pacients de Parkinson acaben sense tenir...
Sí, no, perfectament.
Per això aquest llibre era una mica l'objectiu de dir no pot ser que la gent perdi les ganes de menjar, saps?
Però com que ho pengeu, demà ja m'ho buscaré una altra vegada.
Exacte, sí, no pateixis.
I me buscaré el nom del llibre i anirem a la casa del llibre o del llibre, vaja.
Perfecte.
A veure si ho trobem. Vale?
Molt bé, Joan, una abraçada.
Gràcies, guapa.
Merci, adéu,
bona
nit.
Adéu.
La Neus, des de l'esquerra de l'Eixample, bona nit.
Hola, Marta, bona nit. Bueno, en primer lloc, et volia que felicitessis a tots els teus companys, perquè avui és el vostre dia
sí,
de la ràdio.
Sí, és veritat que ja és divendres, és veritat, Neus? Coi, és que no hem posat ni una cançó de la ràdio avui, tanta conversa, no hem posat ni una cançó.
Bueno.
Doncs sí, gràcies.
I després et volia comentar una cosa que m'ha passat avui, perquè, bueno, aquí sé que aquest programa l'escolta molt la gent gran, i... La veritat és que estic molt indignada.
Què ha passat?
Perquè avui, sí, perquè m'han trucat per telèfon de la companyia de llum de l'Endesa dient que havien canviat de subministradora per mirar el comptador de la llum i que si no verificava les meves dates, doncs que em tallarien la llum. Jo en tot moment he pensat que era una enganyifa, que em volien canviar de contracte, de companyia.
De companyia, clar.
Sí, bueno, clar. El que més m'ha sobtat és que tenien totes les meves dates, inclús el número del comptador de la llum i les dates del banc.
Tenien les dades del banc, també, eh?
Sí, totes. Clar, com dies enrere va passar tot això de que van treure totes les dades del banc, d'Endesa i tal, doncs jo he pensat, bueno, doncs això és per verificar les dades una altra vegada, no? I inclús a la noia, a la comercial, li estava dient que, escolta'm, que això em sona enganyifa, que m'estàs dient tota una sèrie de coses, que no... Bueno, total, que... clar, la noia suposo que era una comercial experta i total, que al final doncs, bueno, m'ha dit, m'ha posat en unes verificacions i estava dient que sí, uns missatges pel mòbil, per a verificar, bueno, total, que quan ha acabat la història jo li he dit, bueno, dic, no, si això... Dic, escolta'm, però si jo tinc aquest contracte d'Endesa, perquè clar, jo no me'n fiava. Bueno, total, que sí, que al final me l'han fotuda, no? El que passa és que, bueno, jo encara que... Soc jove, però bueno, soc jove, tinc només 70 anys, però m'he indignat moltíssim i com no m'he quedat a gust, he trucat a Endesa. Endesa m'han dit que ells no truquen mai. Jo m'he quedat per avisar a la gent gran de com em manipulen d'aquesta manera. I jo, per exemple, en una hora he pogut solucionar que realment m'he donat compte de que m'estaven canviant d'una altra companyia.
I quina era aquesta altra companyia, ho saps?
Sí. A més, és que el l'últim missatge que m'ha enviat posava factoria energia. I sé que per la TV3 fan un anunci, vale, i sobre aquesta companyia, no?, en català.
Sí, Factor Energia, sí.
Sí, Factor Energia. I llavors m'ha sonat amb això. Llavors, bueno, he tocat Andrés i m'ha dit, no, és que nosaltres no podem fer res, i tal. I jo, bueno, total, que he buscat per Google, he buscat aquesta companyia, he trucat a la companyia i m'ha atès una noia molt, molt agradable i m'ha dit, mira, diu, és que aquí nosaltres estàs trucant al lloc on fan les altres, les baixes i tal. Diu, et donaré un número de telèfon de client, d'atenció al client. He trucat aquest número i llavors m'ha atès un noi, un català, que llavors ja he dit, aquí ja, bueno, i li he explicat i bueno, m'ha dit que, clar, que això són les gestores comercials que fan aquestes trampes, val?
Per canviar.
I que jo com podia donar-me de baixa, no? Perquè, vull dir, jo no vull canviar-me de companyia.
Clar.
Llavors m'ha enviat un correu dient que jo, bueno, que jo doncs, estava en compte, bueno, que em donava de baixa d'això, no? I llavors jo li he dit que què podíem fer per poder, diguéssim, assabentar a la gent,
sí,
vale, de que...
que no caiguin en la trampa, sí.
Sí, perquè a més és que, ja et dic, jo en aquest moment li estava dient a la noia, escolta'm, això no és un canvi de companyia. No, això és Endesa, A més, diga, però ara et dona'm... Clar, quan feien totes les meves dades, dic, me cau en Déu, això potser sí que sigui veritat, no?
Clar.
Total, que a la tarda, quan tinc una oficina d'aquí d'Endesa, m'he anat a l'Endesa i dic, escolta, mira, m'ha passat això i tal. I dic, el que no vull, diu, no te'n vulguis, diu, com tenim el teu número de telèfon i tal, si ja, per exemple, et donen de baixa, et trucarem... Endesa, diu, et enviarem un correu i tal i qual, i pots vindre aquí a l'oficina i ho tornem a arreglar. Llavors, clar, estava indignadíssima.
Home, tu diràs, mare meva.
Perquè penso en la gent més gran, de partir dels 80 o 90 anys, que t'emboliquen d'una manera, perquè si m'han embolicat a mi, em considero una persona amb cap i ulls encara, no?
Sí.
I a més, he tingut la sensació, ja et dic, això era a la 1:08 i a les 14:09 ja estava trucant a Factor Energia, saps? Que vull dir que he estat una hora al telèfon i fent-me totes aquestes històries.
Sí, i malgrat tu haver dit tot això, t'han col·locat la nova companyia.
Exacte.
Sí, és increïble.
Val,
sí, no s'ha de donar mai les dades per telèfon, mai.
No, però és que jo no les he donat.
Ja les tenien ells, clar.
Les tenien ells. Clar. I llavors jo, quan he anat a l'oficina d'Endesa, dic, escolta'm, com poden tindre el número del comptador de la llum?
Clar.
I m'ha dit que això era una cosa pública. Dic, bueno, i les dades bancàries? Diu, bueno, i diu, això ja no sé com han pogut aconseguir. I llavors, clar, parlant amb el meu marit, diu, a veure... Si ara hi ha hagut un ciberatac,
i una filtració de dades, i ja està. Ja tenen les dades de tothom i això li pot passar a més gent. Per tant, t'agraeixo mil que hagis trucat per dir-ho, perquè a molta gent li pot estar passant el mateix demà o avui o demà passat. O sigui que, Neus, moltes gràcies.
I jo per això he pensat, dic, bueno, vaig a trucar a la nit dels ignorants, que hi ha molta gent gran que ho escolta, que sisplau, Endesa... Jo no sé Iberdrola, eh? Bueno, però a Nelson m'han dit que ells no truquen mai per telèfon. Ells t'envien una carta i t'expliquen el que estigui, el que d'això és. Val? Després, una altra cosa, si em dones res, un mig segon, és de dir que no entenc per què la Catalunya Televisió, a TV3, sempre anuncien programes de la cadena de Catalunya Ràdio, menys la nit dels ignorants. Que si el col·lapse... Ai, el col·lapse no, que això és de TV3, això és de la tele.
Home, bueno, el col·lapse sí. Sí, és veritat, no em fan, però et diré una cosa, Neus. Acabo d'anar fa una setmana a gravar perquè surti un anunci. No sé quan sortirà, però com a mínim jo ja he gravat, que fins ara no tenien la meva imatge. ¿Vale?
Ah, bueno, és això... que jo, saber, deia jo, anuncien tots els programes que fan per ràdio,
tens
però
tota
la nit
raó,
dels ignorants
però
no.
La nit dels ignorants no. Però ja he gravat, per tant, quan estigui fet, suposo que l'emetran. I et deixo aquí, que arriba la una de la matinada i tinc els informatius que ens expliquen.
Però bona nit i felicitat a tots.
I gràcies per aquesta denúncia, perquè segurament salvarà molta altra gent. Neus, una abraçada. Val.
Adéu,
bona nit. Doncs ara, efectivament, arribem a la una de la matina. Déu-n'hi-do, com si hem d'estar, que no ens podem refiar de ningú i de res. O sigui, de ningú i de res. Dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, sí. Per tant, ara escoltarem en Alfonso les notícies de la una i tornem després amb més històries aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio.